IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
La majoria de morts per suïcidi es poden prevenir i evitar. No responen mai a una única causa. I darrere d'aquest patiment i desesperança s'hi mesclen factors de tipus biològic, psicològic, econòmic, cultural i social. Si tu o alguna persona a prop teu necessita ajuda emocional per ideació suïcida, telefona al 024. Si es tracta d'una emergència per risc imminent, no dubtis a marcar el 061 o l'1-2. El número del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears és el 971 46 11 12.
Aquí potser toca fer-nos una pregunta incòmoda. I si una persona en plenitud de facultats, degut a un patiment físic o psíquic, decideix posar fi a la seva vida? En realitat, això té un nom, eutanàsia. I des del 2021 hi ha una llei que li confereix la condició de dret a l'Estat espanyol. Aquesta és Cristina Vallès, presidenta de l'Associació Catalana pel Dret a Morir Dignament.
Clar, d'alguna manera, l'eutanàsia és la regulació del suïcidi. Aquesta regulació, el que impedeix és el que hi hagi, en bona part, molts suïcidis que entren dins de la roda d'una prestació mèdica, en tant que són persones que pateixen molt durant molts anys en el nostre país. Hi ha hagut molts suïcidis de persones que hi ha sigut un suïcidi assistit o un suïcidi per ells mateixos que no podien ja amb el seu patiment. Estan parlant de suïcidis molt cruels. Molts d'ells eren suïcidis solitaris, perquè si no, feies la família al costat, quedava aquesta imputada penalment. Eren suïcidis incerts, perquè la persona no sabia si sortiria bé o no. I molts d'ells també eren prematurs, o sigui, moltes persones que tenien malalties neurològiques havien de morir mentre elles podien agafar un bot amb la substància que fos per arribar al seu final de vida de manera ràpida.
La Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia ofereix un marc per a aquelles persones que volen posar fi a la seva vida de manera legal i garantista. I en principi s'hi poden acollir totes aquelles persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable, o bé aquelles que convisquin amb un patiment greu, crònic i impossibilitant que provoqui un patiment físic o psíquic intolerable.
Què passa? Que tots entenem molt millor el que una persona amb una situació oncològica al final de la vida, etc., doncs decideixi acabar amb la seva vida. I en canvi ens sorprèn que una persona, que a vegades és una persona que no és una persona gran en final de vida, sinó que està al mig del seu cicle vital, no? Que aquesta persona decideixi, per un patiment intern que no pot més, demanar una eutanàsia. Una depressió a vegades costa d'entendre que pugui ser causant d'un gran patiment.
Òbviament, no estem parlant de crisis espontànies i passatgeres causades per factors externs, sinó de malalties greus i incurables.
Quan just la llei està aprovada, vam fer una visita a un centre d'atenció de salut mental. I una de les psiquiatres ens va dir, clar, això jo ho entenc, però després costa molt no anar proposant tractaments, qüestions. Diu, i arriba un moment que penses com a professional. Fins a on els haurem de fer patir abans de deixar-los marxar segons el seu dret. Clar, doncs la pregunta és aquesta, no? Quan una persona competent, perquè això sí que s'ha de demostrar, sigui una malaltia física o mental o el que sigui, una depressió, per exemple, i agafo el cas més complex, una depressió pot ser clarament una de les qüestions que entren en aquests dos contextes eutanàsics quan es desbelluga la llei. Una és la malaltia greu, l'altra és una situació de patiment greu, impossibilitant, sense cura. Una situació de patiment greu, impossibilitant i sense cura. Això existeix. Hi ha depressions cròniques de fa 25 anys, un dels primers persones que va ser acceptada i es van portar a terme la seva eutanàsia aquí a Girona, doncs va ser una persona per una depressió greu. Un senyor amb edat jove que jo, però que una de les primeres persones que va ser acceptada i es van portar a terme la seva eutanàsia aquí a Girona, doncs va ser una persona per una depressió greu. Va dir que no podia més, feia 25 anys que estava impossibilitat de sortir de casa seva. Era una falsa independència, era un grau de dependència total respecte a la seva família, tot i que ella el veia i estava perfecte, aquest senyor. Però clar, aquest senyor no podia sortir de casa, no es podia fer càrrec de res, en una depressió crònica i profunda. Quan hi ha un cas d'aquest, el que es fa és una revisió extremadament profunda del cas. Val? O sigui que totes són garantistes, però aquesta, a més, a part dels criteris normals de metge responsable, metge consultor, una dupla, que és un sanitari i un jurista que anomenen aquesta comissió de garantia i avaluació, i després la mateixa comissió de garantia i avaluació, a més, i ajunta, doncs, des de serveis socials fins a escoles, psiquiatres, fins i tot, a vegades, altres persones a nivell de jurista, etc. Doncs el que es fa és aquesta revisió amb molta profunditat de veure que no hi hagi cap tractament, que hagi quedat, que sigui una qüestió crònica, que realment hi hagi un estudial clínic amb tot això.
La qüestió és que, socialment, estem més a prop d'entendre que algú vulgui posar fi a la seva vida si es troba impedit o afectat per una malaltia del cos, que no pas quan aquesta malaltia és d'origen psíquic, tot i que la llei no fa distincions. Ens és més fàcil empatitzar amb algú que pateix un dolor físic que no amb aquell que pateix un dolor mental.
La mort en si ja és un tabú, no? La nostra societat, per part del tema de la mort, ja és un problema, perquè ningú, primer que ningú es vol morir, cosa que és molt respectable, jo tampoc em vull morir, però sí que parlar de la mort és molt complicat. És molt complicat parlar de la mort una mare amb un fill, val? Per això ens hi trobem molt, persones grans que venen i diuen, és que jo vull parlar d'aquest tema, en algun lloc que haig de parlar, perquè vull parlar amb la meva família, em diuen, primer li diuen, però què passa? Que estàs malalta? Això és el primer, no? I l'altre és, però per què vols parlar d'aquest tema? O per què vols fer el document de voluntat anticipada si estàs estupenda? Quan s'està estupendo, que s'ha de pensar en aquest tema per poder tenir uns criteris clars perquè quan entres, no?, en el tema del final de la vida, doncs puguis tenir tu ben clar el que vols i no, i els teus al teu voltant també. O sigui que si això ja és un tabú, el tema de les malalties mentals ja tabú a sobre, i si a sobre d'això hi poses el desig de mort, doncs més encara. Ens trobem fins i tot a nivell de professionals, no? Clar, demostrar quan un té una depressió greu, profunda, crònica, de fa 25 anys, no? Que el que et fa demanar l'eutanàsia no és el desig de mort que porta la depressió. Clar, és que és molt complexa, però és que tenen dret a dir-ho.
I malgrat la seva aplicació es desigual entre comunitats autònomes, des de l'aprovació de la llei s'han realitzat a l'Estat espanyol prop de 1.300 eutanàsies.
El que no podem oblidar és que aquesta prestació, la de l'eutanàsia, és una prestació nova per als professionals. Ells no aprenen això. Ells aprenen a curar i a curar fins al final, i si cal, fa 4 dies encara parlàvem d'encarnissament terapèutic, vull dir, un senyor que estava amb un peu aquí a la tomba, doncs se li decidia fer una colonoscòpia per no sé què. Vamos, tu, deixem-lo tranquil, que es mori, no? Això els ha donat molta tranquil·litat en els professionals en el sentit de que se senten acollits, se senten escoltats i poden, amb aquest procés que és llarg, ells també es poden fer la idea de que és, l'altre dia un professional m'ho deia, no? És l'últim tractament que puc oferir en el meu pacient, no? És un tractament que jo li puc oferir amb amor, no? Per dir-ho així, perquè, clar, com el puc ajudar? Ja no el puc ajudar més. La meva ciència no arriba a poder-lo ajudar més. Què puc fer amb ell? Doncs el puc ajudar que tingui una bona mort, no? És l'últim tractament que puc fer amb tu.
Si la mort és ja en si mateix un tabú, la mort voluntària és el major tabú de tots. I això que convivim amb ella des de temps immemorials. Però aquí s'hi mesclen condicionants de tota mena, culturals, religiosos i filosòfics. Durant segles, l'Església ha considerat el suïcidi un pecat i la llei el castigava. El suïcidi també s'ha ritualitzat, romantitzat i glorificat com un acte heroic, especialment en el món de l'art, on s'ha convertit quasi en un lloc comú de la mitologia del creador torturat pel seu propi geni, un acte de retret davant d'un món insensible i injust. Però davall de tot això hi ha una realitat molt més crua i terrenal, sense cap mena de glamour ni heroïcitat, com la vida de la majoria de nosaltres. Però pot ser de la nostra manera d'enfrontar la mort i de relacionar-nos amb ella en podem aprendre alguna cosa sobre com ens enfrontam a la vida, de la nostra pròpia naturalesa i de la naturalesa del món i el moment històric que ens ha tocat viure. Hola, som en Joan Cabot i això és Les Desaparicions, un podcast sobre el suïcidi. Aquest és el quart episodi i es titula Un món feliç.
No està correcta la postura de l'Església ni tampoc de la societat, i encara no és.
Pere Ribot és franciscà i superior de l'Església de la Porciúncula, a Palma.
Tant per part de l'Església com per part de la societat no hi ha hagut un respecte cap a aquestes persones.
Durant segles, l'Església negava el funeral als suïcides i no permetia enterrar-los a terra consagrada. I això ha estat així fins fa relativament poc.
Això de negar els funerals, la pel·l i totes aquestes... No se pot fer això. Això ha canviat ja ha canviat totalment. Però, o sigui, hem estat cruels tant en els que s'han llevat la vida, els que han pres aquesta decisió, com en els familiars. Hem estigmatitzat un poc aquestes persones.
Els orígens del suïcidi com a pecat provenen de l'antiga Grècia, quan Aristòtil va considerar que la mort voluntària d'un ciutadà suposava privar la polis d'un dels seus integrants, i per tant era un atemptat contra el bé comú. Més endavant, amb el cristianisme, això prendria una nova forma. La vida és un regal de Déu i l'individu no és ningú per disposar-ne lliurement.
Per una banda, regal de Déu, i per l'altra, tu pertanys a un grup, i dins d'aquest grup, qui ets tu per llevar-te la vida si tu l'has rebuda, no? Ens hem de moure un poc amb aquests dos principis. Després, Sant Agustí, quan va venir Sant Agustí, ell va fonamentar, sobretot, el suïcidi com a dolent degut a que és una violació del cinquè manament, que diu, no mataràs. Si tu no pots matar un altre, doncs és suposar que tampoc no te pots matar a tu mateix. Això, a partir del segle VI, ja se castiga aquesta persona, se li prohibeixen els ritus funeraris, dues coses a l'església, una missa, tot això. I Sant Tomàs, ja quan va venir Sant Tomàs a l'edat mitjana, aquest home que és el que mos diu. Sant Tomàs se fonamenta en tres causes. La primera, és contra natura llevar-se la vida perquè el sentit de sobrevivència és molt gros dins nosaltres. Per tant, va contra la natura humana.
Aquesta idea, que el suïcidi és un acte contra natura, gairebé una afronta contra la condició humana, és el substrat que alimenta la condemna social davant la mort voluntària. Aquest és Juan Carlos Pérez Jiménez, autor del llibre La mirada del suïcida.
El suicidio es un reproche social generalizado, es decir, me habéis fallado. Es un reproche a todos. No habéis estado ahí, no habéis dado la talla, me habéis dejado solo. Hay una negación radical de la estructura social. Esto no me vale, no me ha valido, no me ha funcionado. Y todos sentimos ese reproche. Se mezclan muchas otras emociones cuando uno tiene noticia de que alguien se ha quitado la vida voluntariamente. Pero esa es una. Y de hecho, uno siente el reproche y piensa, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no hice algo? ¿Cómo no le dije? Esa parte siempre está. Tenía que haber estado más atento, más cerca, tenía que haber hablado. Ese reproche al fracaso social está implícito siempre en un gesto suicida.
Això explica la perplexitat que genera el suïcidi, el desencaix i la incomoditat. Una incomoditat que sovint s'ha resolt per la via de la censura i la condemna.
Por todas las iglesias y en todos los países, el suicidio se ha condenado como pecado, pero incluso como delito. En muchos países sigue siendo un delito el intento de suicidio y en países occidentales lo ha sido hasta los años 60 y 70. Te podían condenar a 2 años de cárcel por intentar suicidarte. Si no lo conseguías, luego podías despertarte en el hospital con la policía en la puerta. Y esa tradición, esa genealogía de delito y de pecado es lo que pesaba en ese silencio, entre otras cosas, aparte de la teoría esta sociológica, cientificista o de que podía ser contagioso, pero la raíz del silencio, del estigma y del ocultamiento y del reproche estaba en esa catalogación como delito y como pecado. No por otra cosa, sino porque hasta llegado al siglo XIX, más o menos, se consideraba que la vida no le pertenecía al sujeto. La vida humana le pertenecía a Dios o, en tradiciones más laicas, al Estado, al ejército o al amo. El hombre no era dueño de su vida, no podía disponer de ella y era castigado si se atrevía a robarla a su legítimo propietario.
I aquesta condemna no feia més que augmentar el dolor i l'estigma, tant entre aquells que havien intentat dur a terme l'acte com entre les famílies que havien de suportar les pesades lloses del dol i la vergonya.
Era horrible, perquè primer ja la societat l'estigmatitza. De totes maneres, la societat està cruel també en la persona i diuen aquest és el pare d'aquell que se va suïcidar o aquest és germà d'aquell nen que se va penjar. Això ha estat una cosa estigmatitzada per la mateixa societat. I aquí hem de veure que se van juntar el poder eclesiàstic, el poder moral, el poder civil, de legislació, perquè la part civil també anava per lo mateix, i també la concepció filosòfica d'aquest cas. I això ha fet molt de mal, i podem dir, en el segle XIX, en la vinguda de les ciències humanes, de la sociologia, la psicologia, la moral de l'Església, també ja ha anat més bé cap a la compassió. Ha anat cap a la compassió. I és l'acompanyament, tant en el que s'ha suïcidat, en l'acompanyament, vull dir, en el procés d'enterrament i demés, i sobretot llavors els familiars, perquè què passa dins el dol del suïcidi? Hi ha dues vertents. Una és la culpa. La persona, el familiar d'aquella persona que s'ha suïcidat, se sent culpable. Com no m'ho han donat compte? Com ha pogut arribar a això sense dir-m'ho? Perquè no ha tingut confiança? Hi ha moltes culpes. I llavors l'altre, a més de la culpa, també és un ressentiment. Per què mos ha fet això a nosaltres? La societat ara mos mira d'aquesta manera. Un ressentiment fort també contra la persona que se n'anava. I a sort d'acompanyar dol, ha de treballar. Això és llarg, du feina.
I du feina perquè el suïcidi continua sent un enigma. Un acte que deixa més preguntes que respostes, on no hi ha regles clares ni una causalitat fàcil d'establir.
Cada suïcidio és un enigma, és una qüestió a resolver, a analitzar, con raïces complejas, profundes, personals, subjetives, inconscientes, que no se puede, sobre lo que no se puede elaborar un discurso generalista. No hay una regla de tres porque hay personas que ante la misma adversidad, ante el mismo problema, pueden reaccionar reforzándose, otras que les debilita o les hiere, ¿no? Pero sí que hay algunos denominadores comunes que hacen o elementos que se comparten en las estadísticas internacionales también del suicidio que van desde el clima y las horas de luz hasta la situación sociopolítica a cuestiones más psicológicas como la característica más compartida o que se da en casi todos los casos de suicidio es una sensación de aislamiento, que no quiere decir que sea soledad necesariamente, puede esa persona puede vivir en un entorno con más personas, pero la sensación de bloqueo emocional, de sentirse separado del mundo. pero también situaciones de ruina económica, de exclusión social por motivos de raza, de orientación sexual, que hacen más posible o más probable que esa persona tenga ideación suicida.
Però res d'això explica l'acte en si, que continua sent un gest carregat de simbolisme per tot allò que té de paradoxal. Com animals, en teoria, el manco estan programats per sobreviure i perpetuar-nos. I així tot, és com si alguns de nosaltres duguéssim a dins un mecanisme misteriós que ens empeny cap a l'abisme.
Porque es una tendencia natural en el ser humano.
Aquest és l'assagista, poeta i pensador Ramon Andrés, autor del llibre Semper Dolens, Historia del suicidio en Occidente.
Del mismo modo que hay un impulso hacia la vida, hay una pulsión de muerte, que dirían los freudianos, y es verdad que existe esa pulsión. Del mismo modo que creamos, necesitamos destruir. Y es así, es nuestro funcionamiento social, ¿no? Construimos, queremos construir la paz, pero caemos en polemos, que decían los griegos, caemos en la guerra. Es un continuo construir, destruir. Y esto está en el ser humano.
Potser nosaltres som els únics que ho fem en plena consciència de la nostra individualitat i de la finitud de la nostra vida, però no som els únics membres del regne animal que cercan la mort voluntàriament.
Por ejemplo, animales que se pierden de la manada, que pierden su manada en las montañas, en los desiertos. Muchos se despeñan en lugares montañosos, los caballos también, al verse solos. Así que es algo que está en los seres vivos. Obviamente ellos no tienen conciencia de una individualidad, no tienen conciencia, pero eso refuerza lo que estamos comentando, que hay una pulsión de muerte cuando algo se desordena.
Però malgrat sembla que el suïcidi formi part de la nostra naturalesa com a espècie, la mort voluntària continua desafiant la raó. En tot suïcidi hi ha una peça que no acaba d'encaixar.
Esta decisión escapa a la razón muchas veces. Pero a veces la razón te está diciendo, la razón más, vamos a decirlo de algún modo, la razón más racional te está pidiendo una huida.
No va ser fins al segle XVII que es va començar a fer servir la paraula suïcidi, substituint l'expressió llatina mors voluntària. I la paraula suïcidi ja du implícit el crim. És un homicidi com és contra un mateix. En l'evolució de la medicina es passaria a considerar el suïcidi una patologia, però conservaríem el terme. No seria fins finals del segle XIX, quan el sociòleg Émile Durkheim aconseguiria ampliar l'enfocament per considerar les circumstàncies socials que envoltaven l'acte suïcida.
Durkheim es capital en esto porque él presiente, descubre, estudia, afirma que los suicidios, que hay muchos suicidios que se deben a causas sociales, ¿no? Sea la pobreza, sea el mal vivir, el pánico a las guerras, a las epidemias que eran muy numerosas. Con Durkheim hay una apertura. Paradójicamente, ya en el siglo XVIII y después en el XIX más, el suicidio es, digamos, rescatado, no condenado, gracias a la medicina, que ve en el suicida un trastorno mental, ve una patología, una enfermedad, hasta el punto que incluso hoy se dice que un 90% de los suicidas obedecen a causas patológicas, a enfermedades, cosa que no es cierta. Y cuando hablas a solas con muchos psiquiatras, admiten que no es así, porque el ser humano es muy complejo. Hay muchos factores que nos determinan y no todo obedece a una causa física. La medicina necesita medicalizar y darle nombre a una pulsión humana que nos acompaña desde que el ser humano existe.
Una pulsió apuntalada per la modernitat i algunes de les idees que es varen instaurar amb ella. L'individualisme, la noció de progrés i la del futur com a fita.
A medida que se seculariza el individuo, es decir, a medida que va perdiendo la noción de eternidad, que es una noción religiosa, y vive esa escisión entre eternidad y tiempo, y cuando se pertenece ya al tiempo, y el tiempo es vivido como una cuenta atrás, no como un lugar hacia un camino hacia un lugar divino, que puede ser la eternidad, sino hacia la muerte, como una cuenta atrás. Es ahí cuando el individuo se construye a sí mismo como una conciencia efímera que debe aprovechar la vida al máximo para refutar todo lo que haya de muerte en esa vida. Es decir, ahí nace el miedo al anonimato, la idea de que tú eres una biografía que tienes que cumplir, pasas a ser un proyecto político destinado a culminar una empresa. Y esto es muy importante. Y de ahí el individualismo, y ese individualismo que aleja de lo divino y paradójicamente entrega a lo opuesto, que es al nihilismo. Y el nihilismo es la expresión contemporánea, la expresión moderna de la manera en general de entender el mundo. Un viaje hacia la nada.
Però sobre aquest no res, nosaltres hem erigit autèntics mites. Des del romanticisme, el suïcidi s'ha convertit en un fetitxe, una idea que incendia els cors adolescents i confereix una aura de misticisme i llegenda negra a qualsevol biografia. Va ser per rompre aquesta idea que Laura Llevadot, professora de filosofia contemporània a la Universitat de Barcelona, va escriure el llibre 4.227 suïcidis no exemplars.
Quan Kurt Cobain es suïcida, sí que té un nivell de glamour que no té quan és algú de la teva família. No?
El llibre agafa el seu títol de les morts per suïcidi que es varen donar a Espanya l'any 2022. 4.227 morts que delaten l'existència d'un problema que va més enllà de les circumstàncies de cada individu.
Sempre, diguéssim, des de la filosofia s'ha plantejat com de maneres molt teòriques, molt, bueno, molt meditatives, molt com una elecció personal, hi ha condemnes del suïcidi, n'hi ha que estan a favor o que es respecta, etc. Però a mi el que em preocupava era per què, sobretot amb els joves, avui es dona tant el cas del suïcidi, no? I per què s'havia convertit, diguéssim, en una mena de plaga contemporània. Més enllà de que al llarg de tota la història la gent s'hagi suïcidat. I una mica com els casos de violència de gènere, no? Quan hi ha tanta gent que passa pel mateix tipus d'experiència, vol dir que hi ha algú que és estructural. I aleshores a mi em va interessar analitzar quina era l'estructura que permet, que fa, que ens porta o bé a la depressió, o bé a malalties mentals, o bé finalment al suïcidi, inclús entre gent molt jove. En principi no ho haguéssim pensat mai, que això passaria.
Llevadot coincideix a assenyalar el canvi d'horitzó que va venir amb la modernitat com a font d'una nova forma d'angoixa, la necessitat de convertir la nostra vida en un projecte, amb una sèrie d'objectius i fites a assolir.
El que faig al llibre és una crítica d'aquesta idea, o el que intento fer és una crítica d'aquesta idea, perquè en molts períodes de la història no s'ha viscut així, no? és sobretot doncs, a partir del segle XIX que s'instaura com aquesta concepció lineal de la història, inclús de la història personal. Com tenir fites, tenir objectius, casar-te, el gos, la casa, els fills, el cotxe, etcètera, etcètera, i com si l'èxit a la vida fos això. Això s'ha donat dintre del desenvolupament del capitalisme, però estem en el punt del fracàs del capitalisme, de la crisi, diguéssim, allà on les contradiccions del capitalisme doncs han explotat, no? Han aparegut i ens toca a nosaltres viure això.
Segons Laura Llevadot, el problema sorgeix precisament quan el sistema és incapaç de complir amb les seves pròpies promeses. El neoliberalisme ens havia de dur prosperitat per a tothom, però això clarament no està sent així.
Clar, diguéssim, una cosa és el discurs oficial del capitalisme, no? Que seria, doncs això, jo faig conya al llibre, Malllados, no? Que és un youtuber que té molts seguidors joves, que els hi proposa doncs, llevar-se a les 5, dutxar-se amb aigua freda, fer flexions i fer de la seva vida, diguéssim, una empresa, que és la figura de l'empresari de si mateix, pròpia del neoliberalisme, però alhora la gent jove sap que això no es compleix. No? És diferent generacions anteriors, inclús jo o els meus pares, no? Que venien, jo què sé, els meus pares venien, per exemple, de la postguerra. Evidentment, sortir de la postguerra fins a arribar a tenir una casa era un progrés, però és que estem justament en el punt contrari, no? en el moment de la baixada d'això. D'aquí ve la malaltia mental. Això que diem malaltia mental en realitat és un malestar social, un malestar mental, que prové d'aquesta autoexigència o aquesta exigència que t'imposa el capitalisme de ser un guanyador. Òbviament no tothom serà un guanyador, no tothom té ganes de posar-s'hi, és lícit no tenir ganes de posar-se a treballar com un boig per millorar, etc etc. I aleshores aquí és on es produeixen doncs, les crisis psíquiques. No? Doncs, jo parlo molt de depressió perquè la conec de prop. No? El fet de no tenir ganes de seguir, diguéssim, la norma que t'imposa el capital és un acte polític, és com jo ho interpreto. És a dir, no cal veure-ho com a malaltia, no? Sinó doncs, realment com dir, hosti, és que no m'interessa gens el mode de vida que m'esteu proposant. Et diran que el que et passa és que tens baixa la serotonina. I tu diràs, sí, ok, i serà veritat que tens baixa la serotonina. El que passa és que no et diran per què la tens baixa. Per què un 20% de la població té baixa la serotonina? Doncs això no ho explica la bioquímica, no ho explica la psiquiatria, no ho explica la farmacologia, i sí ho explica doncs, el tipus de món i de vida en el que estem. I en els joves, per exemple, tot el tema de les autolesions, no? Aquest tipus de conductes són molt de és que jo no puc, de no poder amb el món, no poder amb la vida i culpar-te per no poder.
Escoltam de nou Ramon Andrés.
El deseo es muy importante aquí, porque lo que podemos comprar nos esclaviza. El deseo de propiedad de algo, el deseo de conseguir algo, de trabajar para algo que después no te va a satisfacer, eso va llagando el tejido de una sociedad. Y lo va llegando de tal manera que no sabemos cómo cauterizar esta llaga. El no estar, el no cumplir con un cometido social, no poderlo cumplir, ha acarreado sentimientos de frustración. Del mismo modo que para el ser humano en la Edad Media es muy difícil, asume como muy difícil su tarea, ya que se le ha encomendado ir hacia Dios, él nunca podrá estar a la altura. Nosotros nunca podemos estar a la altura de lo que pide una sociedad demandante, exigente, muy despótica, mercantilista en el peor sentido, y efectivamente genera, como hemos dicho antes, genera mucha frustración. Es una frustración crónica. No nos dejamos vivir en paz porque no nos dejan vivir en paz. Nosotros mismos somos nuestros inquisidores porque estamos muy neurotizados, porque tenemos que producir. Hay mucho miedo a la nada, por tanto hay que llenarla de cosas, aunque no sean útiles. Este es el capitalismo, ¿no? Tenemos que producir sin sentido. Tenemos stocks de todo, no caben en el mundo, pero hay que seguir produciendo. Hay que seguir construyendo. Construyendo ya destruiremos y destruimos con guerras. Construir para destruir, construir para destruir.
Els estats de benestar, allò que s'havia anomenat estats de benestar, s'han venut la camisa directament. Aquestes democràcies representatives han servit i han creat lleis. És que no és que el neoliberalisme se'ls ha colat per la porta de darrere, no, és que han sigut necessàries aprovar lleis perquè Glovo fos possible, perquè tinguem el tipus de sistema econòmic que tenim, perquè grans capitals estrangers comprin edificis, per això cal lleis. Això no es podia fer. Aleshores, tenim un estat que treballa pel capital. No és un estat com a l'estat de benestar, suposat estat de benestar, que se suposava que estava allà per contenir les contradiccions socials que el capitalisme generava. Pobresa, etc. Doncs teníem unes institucions que disciplinaven i alhora contenien una mica el malestar. Els estats democràtics actuals treballen pel capital. Què es troben? Que la població no aguanta. En lloc de canviar les estructures, que no ho poden fer perquè estan venuts els estats, doncs posen això, els pedaços, que és farmacologia o que és psiquiatres o que és el que sigui, però que són pedaços que no arreglen el problema. Diguéssim, la tasca política que se suposava que en una democràcia havia de ser fer canvis estructurals, no estar aquí per apedaçar el que el capitalisme genera, sinó fer canvis realment estructurals, això no ho està fent ningú. I tampoc els interessa fer-ho, o sigui, justament estan allà perquè això no es faci. Llavors un estat diu, quants suïcidis ens podem permetre a l'any? Aquests? Vale, doncs aquests. Més d'aquests, hosti, doncs haurem de fer alguna cosa durant la pandèmia. Quants avis podem deixar que morin a les residències? Aquests? Vale, doncs aquests. I a partir d'aquests, doncs ja haurem de fer alguna cosa. Però després de la pandèmia, o durant la pandèmia, es va invertir en sanitat. Van aparèixer més UCIs. Es va fer algun canvi estructural? No. Sí, els estats funcionen d'aquesta manera.
És difícil que una persona llegue a tenir una idea muy certera, muy clara del valor de la vida y, por lo tanto, de su propia vida, si estamos expuestos a una visión diaria de desprecio de la vida. Por la violencia, las masacres, las grandes matanzas, nos están dando permiso para despreciar la vida propia y ajena. Las visiones macabras de los campos de concentración después de la Segunda Guerra, esas imágenes que se difunden, es una base, un pistoletazo de salida para el nihilismo y para el menosprecio de la vida. Lo que queda después de las dos guerras mundiales, que han sido dos grandes suicidios de Europa, de Occidente, para lo que ha servido es para ese desprecio de la vida, del prójimo, pero también de la propia existencia. De manera que estamos viendo en los medios de comunicación prácticamente muertes en directo, inapelables, con una gran impotencia por parte de la población que no puede o no sabe o no consigue articularse para oponerse a todo esto, porque somos presa de un mar de informaciones y de manipulaciones. Es muy difícil, por lo tanto, que tengamos una idea fiel, exacta, del valor de la vida, repito, propia i ajena.
I potser per donar-li un valor a la vida han de començar a donar-li un valor a la mort, a atorgar-li una dignitat, deixar de tenir-li por i mirar-la de cara. I també començar a parlar de tot allò que ens fa sentir vulnerables, perquè probablement tinguem més en comú en les nostres pors i misèries que no pas en les nostres glòries. orquestas Juan Carlos Pérez.
No pasa nada, hay que hablar de la muerte. Hay que hablar de la muerte. Para empezar, nos vamos a morir todos. Y tenemos esta cultura de negación y de ocultamiento de la muerte que nunca se ha dado en la historia de la humanidad. La muerte siempre ha estado muy presente en ritos, en ceremonias, en lo cotidiano, en visibilizada. Y porque es importante no negarla, no taparla con lo sanitario y que se muera de una forma tan clandestina como y intentar que los duelos sean express, que duren lo menos posible y que sigamos de nuevo con la cultura del placer y de la diversión y no detenernos en esa tristeza saludable que es el duelo por alguien que ya no está, ¿no? Creo que nuestra relación con la muerte necesita mucha elaboración y un giro que ahora mismo no veo y creo que contribuye en esa estigmatización del suicidio porque no es otra cosa que abrazar la muerte de una manera voluntaria. El estar humano es una constante desde que el mundo es mundo. La primera referencia escrita que se tiene del suicidio es del antiguo Egipto y siempre se ha dado en todas las culturas. Y yo creo que es imposible erradicarlo, pero sí que se puede, con trabajo sostenido, se pueden bajar un poquito los índices. Es muy complejo, pero ahí sí que tiene que ver pues cómo uno se sienta bien recibido en el mundo, acompañado o querido, ¿no? Que es la única medicina para el suicidio, el amor, el amor.
Si nosaltres mirem la humanitat, el sentit de pertenença és molt important. Hi havia aquella tribu a la qual pertanyia i aquella tribu te defensava. I tu, jo dic que el futbol encara és una reminiscència tribal, no? Necessites un grup que te dona força, te dona recolzament i ja treu la teva agressivitat i les teves il·lusions. Bé, el sentit de pertenença és molt important. Avui dia, el nen, en qui pertany?
Jo crec que hi ha una idea que desdibuja el suïcidio i és sempre acusar al suïcida de que ha sido alguien débil, de que ha sido alguien cobarde o alguien egoísta, que es lo que somos todos. Pero se acusa al suicida de esto. Esto hay que desterrarlo y sobre todo yo creo que tenemos que aprender a no juzgar ciertas acciones, sino a entenderlas y a poner toda la solución o soluciones que se puedan, ¿no? Pero que son muy profundas estas soluciones.
Las utopías fallan. No cal un imaginario de salvación para actuar como creus que has d'actuar. Aleshores, la meva posició és una mica aquesta de com un nihilisme actiu, podríem dir, que és no cal tenir esperances de futur per organitzar-nos de la manera que nosaltres creiem que és convenient. Aleshores, fer les demandes, fer els reclams, col·lectivament, individualment, organitzant-se de maneres diferents, això és una necessitat. I no necessitem que ningú ens prometi doncs, això, doncs, la terra promesa.
Igual aquest és el secret. Aprendre a conviure amb la desesperança, sense una missió grandiloquent i cap gran objectiu a la vida. Deixar d'obsessionar-nos en la nostra biografia individual i assumir que potser, al cap i a la fi, els humans tampoc som tan importants. Potser així podrem concentrar-nos en allò que de veres importa. Intentar passar una estona el més confortable possible aquí baix, els uns al costat dels altres. Heu escoltat el quart episodi de Les Desaparicions, un podcast sobre el suïcidi produït per Bastera per a IB3 Ràdio amb la col·laboració de la Direcció General de Salut Mental de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears. Vos podeu subscriure a qualsevol de les plataformes habituals i ens podeu trobar a ib3.org/lesdesaparicions. A la informació de l'episodi hi trobareu enllaços a tots els llibres que hi hem citat. Bàrbara Ferrer s'ha encarregat de la producció i Pep Toni Ferrer de la postproducció d'àudio. Us ha parlat Joan Cabot, gràcies per haver estat a l'altre costat.
La majoria de morts per suïcidi es poden prevenir i evitar. No responen mai a una única causa. I darrere d'aquest patiment i desesperança s'hi mesclen factors de tipus biològic, psicològic, econòmic, cultural i social. Si tu o alguna persona a prop teu necessita ajuda emocional per ideació suïcida, telefona al 024. Si es tracta d'una emergència per risc imminent, no dubtis a marcar el 061 o l'112. El número del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears és el 971 46 11 12.
IB3 Podcast. Un món de sons.